cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Ho diràs amb Aleix Pariser.
Ja sabeu que el grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Pregauto. Graveu-vos aquest nom, Mas Pregauto, perquè amb motiu del seu llançament, de les noves instal·lacions, fan ofertes irrepetibles amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda a Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les seves novetats a Mas Pregauto Granollers. Aquesta tarda hem explicat a RAC1 i hem avançat amb els Saperes quina és la situació amb Marc-André Ter Stegen. A veure, explica'ns com està ara mateix el porter alemany, Roger.
Doncs vaja, diria que fotut. Fa dies que parlem d'una lumbàlgia del porter alemany. El que hem explicat avui és que Marc-André Ter Stegen el que té és un problema discal a l'esquena. Què li provoca? Doncs cada cop que té un pinçament, el dolor li afecta la cama. Ter Stegen està seguint un tractament, ha tingut sensació de millora, però cada cop que ha d'entrenar-se nota molèsties i fa un pas enrere en la seva recuperació. De fet, el principal problema és poder entrenar al 100% més que jugar un partit, on hi ha menys desgast, però no pot arribar a entrenar al màxim nivell. Ara mateix el que està fent és consultar especialistes, recollir diferents opinions abans de prendre una decisió definitiva. Pel que ens consta, una d'aquestes consultes que ha fet avui mateix és el metge també de la selecció alemanya. El club, però, són ara mateix pessimistes i tot fa pensar que després d'aprovar diferents tractaments conservadors i perdre's tres partits, el del Rayo, el del Porto i el d'ahir, l'opció més probable ara mateix és passar pel quiròfan. Si finalment aquesta és la decisió, operar-se, Ter Stegen estaria de 2 a 3 mesos de baixa. Per tant, es perdria força partits. Avui preguntava si l'excel·lent rendiment també d'Iñaki Peña en aquests partits el condicionava d'alguna manera. La resposta que m'han donat és que no, que Ter Stegen sap que els rols estan molt definits i està molt tranquil i satisfet veient la resposta d'Iñaki Peña en aquests partits. I avui també, Aleix, hem pogut escoltar la veu d'un especialista valorant la seva situació de manera externa. A la versió RAC1 han trucat l'Ivan Lavado, cap dels serveis de la unitat del dolor de l'Hospital Asepeyo de Sant Cugat i la Clínica Corachán. D'entrada ha explicat quin tipus de problemes poden ser aquestes afectacions discals que té Marc-André Ter Stegen.
Protusió, hèrnia... Hèrnia és un tros del disc que surt, toca una arrel nerviosa, i la protusió és com si agafessis una hamburguesa i la xafessis.
Vale.
Okay, com surt. Li tanca l'espai al nervi, a la que la part discal toca el nervi, tens una ciàtica.
I què és pitjor d'aquestes dues opcions?
Quina és pitjor d'aquestes dues opcions? Generalment la protusió té un arreglo més difícil. La hèrnia es pot fer una cirurgia, treure només la hèrnia, o cremar-la, diguem-ne, i amb això seria suficient.
Aquí el t'ho dirà, ja va explicar també que Ter Stegen nota aquestes molèsties en un dels vols que agafa durant la darrera aturada amb la seva selecció, un mal gest que segons el doctor Lavado és només el detonant.
Jo crec que és un disc que s'havia tocat, que estava tocat prèviament per la seva activitat física. Hem de recordar que és una persona molt alta també, que la gent alta sempre pateix més de la columna, generalment. És una persona molt actiu, la manera de jugar, salts, moviment rotatori, molt saltar, molt impactar a terra. Això sempre et predisposa. O sigui, jo crec que l'agafar una maleta o fer un mal gest ha sigut el factor desencadenant, però això ve d'abans.
I el que més ens interessa, i ara estàvem comentant, en cas que acabi optant per passar pel quiròfan, ara que sembla que és la principal via per solucionar el problema, quant temps creu el doctor que estaria de baixa Ter Stegen?
Si s'ha d'operar i es fa per una endoscòpia lumbar, perquè penseu que no és tampoc una gran incisió, jo crec... No sé el cas, no l'he vist, jo personalment, però bueno, ja m'imagino quin tipus de patologia és. Per tornar a jugar a futbol, si malgrat que s'hagi d'operar, dos mesos segur.
Per tant, confirmant aquests 2-3 mesos de baixa que estàvem comentant per Ter Stegen, si acaba optant pel quiròfan. Recordem, però, que ara mateix està fent una roda de consultes, tot i que sembla que totes les vies el porten cap a l'operació, perquè si no supera, potser podria jugar abans, però el problema continuaria persistint i podria reaparèixer en qualsevol moment, és a dir, no desapareixeria mai aquesta hèrnia o aquesta protusió, de l'altra manera estaria uns mesos parat, però el problema quedaria del tot resolt.
A mi el que m'expliquen és que ho està passant molt malament, Ter Stegen.
Es perdria els 8 anys, no?
Molt malament.
De Champions.
Perquè és un jugador mentalment molt fort, però és una cosa que no pot controlar. Tu tens una lesió muscular i saps que fent un tipus d'exercicis o de recuperació et recuperaràs. I ell ho ha fet tot amb tractaments conservadors i cuidant-se molt més, que és el que recomanen aquests tractaments conservadors. Ha fet exercicis, estiraments, no? És el que recomanen quan tens aquesta afectació a l'esquena, no? Li passi a la gent normal, has d'anar a un fisioterapeuta que t'ajudi, no? Abans de passar pel quiròfan. I no se n'està sortint. De fet, hi ha hagut entrenaments en què el dolor ha estat tan fort i ha vist que no se'n sortia que ha acabat plorant. O sigui, Ter Stegen, hi ha hagut moments aquesta temporada en molts entrenaments que m'expliquen que ho està passant malament perquè veu que això, que està en el millor moment segurament de la seva carrera, que pot ser important amb Alemanya en l'Eurocopa d'aquest estiu que es fa a Alemanya, que es fa al seu país, que està veient que això persisteix, que no marxa aquest dolor i que no se'n surt i que no veu la llum. I fins i tot se li ha escapat alguna llàgrima en algun entrenament a Marc-André Ter Stegen, que insistim, no ho està passant bé. Se n'alegra que a Iñaki Peña li vagin molt bé les coses, però el nano també està mirant per ella, dius que estic en el millor moment de la meva carrera, el Barça m'estava sortint tot, amb Alemanya podia ser important aquest estiu, i de moment no se'n surt. Tots els metges recomanarien ara, després del tractament conservador, que fes una operació, veurem què decideix ell. Per això està consultant diversos especialistes, perquè sap que si entra al quiròfan són 2 o 3 mesos més. Més la possible recuperació que hi hagi després, a veure com surt d'allà, si no te molèsties, si no, clar, hi ha aquest punt d'incertesa, no? Quan entres a un quiròfan, a dir, val, en principi, tothom em diu que m'ho solucionaran, però... I què passa si no? Perquè de moment he fet tractaments conservadors i no se'm soluciona, no?
Totes aquestes dolències que no són fetent, és a dir, que no és sota cavall i rei, com s'acostuma a dir, és a dir, que no, saps? Que hi ha un termini de recuperació que, a més, et pots adherir a un tractament o bé conservador o bé més agressiu, doncs això genera incertesa, clar, i entenc la situació de Ter Stegen. Jo quan vaig sentir ara, veient-ho en perspectiva, clar, em va estranyar a mi quan Nagelsmann va dir que se'n tornava cap a Barcelona perquè no podia ni jugar ni entrenar. I es parlava de lumbàlgia. I jo pensava, doncs, deu tenir una lumbàlgia de cavall. Sí. Clar, no poder entrenar, fins al punt de no poder entrenar, i tornar a Barcelona. I a mesura que van passant els dies, doncs cada cop qüestionaves més que fos una simple lumbàlgia, evidentment, perquè per una lumbàlgia no estàs 3 setmanes sense poder jugar, no? L'altre dia, per exemple, va estar a la ciutat esportiva, jo estava fora, aviam si enganxàvem la imatge i tal, va estar 5 hores. 5 hores el dia que es van aprovar per jugar un dels partits que no puc jugar. Clar, sí, tu no vas a 5 hores a la ciutat esportiva per provar-te.
Va arribar a primíssima hora, va estar molt de temps.
Això vol dir que t'han estat examinant, que t'han estat veient, sí, que t'han estat mirant realment quin és el problema que tens, perquè no vas 5 hores a provar-te. Tu vas allà i amb 1 hora i mitja d'entrenament veus si realment estàs per jugar o no.
I l'Àngel Pichalonso ahir ens explicava, per exemple, que ell com a futbolista també va tenir una cosa semblant, no? Que és que això, el nervi se't pinça i notes un dolor a la cama, un pessigolleig a la cama, que és que no estàs còmode, perquè no pots córrer bé, no pots xutar bé, no pots fer res bé, i et fa un mal que no entens, no, d'on ve aquest dolor a la cama i a l'esquena, no? I que es va arribar a infiltrar. Clar, és una opció. No sé, suposo que tothom coneix algun familiar o amic. El meu pare, per exemple, ha tingut molts problemes d'hèrnia discal, i jo recordo fotre-li unes agulles de cavall a la columna i infiltrar-li, no?, per rebaixar-li el dolor d'aquest nervi, però... Clar, que no, un professional jo crec que no pot entrar en aquest nivell, en aquest bucle no podria entrar-hi.
Això és per un partit puntual.
Clar, però no pot entrar en aquest
una
bucle.
Una final o un partit molt decisiu, que estiguis a prop del partit i diguis, mira, he de jugar-lo com sigui.
Sí.
Però això no ho pots cronificar.
No, per això...
Ara, jo el que crec és que el que li han de dir, ràpid el que sigui i actuar ràpid.
Sí, sí.
I aprofitar
aquesta banda del calendari, l'aturada de Nadal.
És que el gros ve més tard. Ara tot és important també, però encara per la Champions queda per la fase
com es perdria
l'eliminatòria.
Arribaria just a l'anada de mitjans de febrer, però podria estar a la tornada de vuitens al març i jugar la part important de la temporada.
S'ha de fer ara.
Però ho està passant malament, això. Això és veritat que avui em sorprenia perquè el veus de gel, no? I ho està passant malament.
Però aquí volia anar, si realment el mal el porta fins al plor, és a dir, li fa tant de mal que acaba plorant, vol dir que això afecta directament la normalitat de la praxi de la seva professió. I una persona que sent tant dolor, encara que vulgui jugar al 100%, no pot, perquè mentalment el dolor fa que facis coses diferents de les que hauries de fer. Per tant, no tindrà més remei si realment això és així i no es pot pal·liar amb algun tipus de tractament antidolor, que crec que no, perquè és una hèrnia, per tant, lo abans possible i que estigui perfecte d'aquí 2-3 mesos.
Aquí el que no sabem si hi ha algun tipus de tractament conservador d'aquests.
Ja l'ha provat. N'ha provat un.
No, que no hi hagi algú que fa altre, al món, ja. Jo què sé, alguna clínica
als Estats Units. Quan es parlava de lumbàlgia, jo no m'entenia, la lumbàlgia es cura en inactivitat, repòs, vull dir, en descans, no? Simplement en perquè no pots ni fer quiropraxi amb els temes de les lumbàlgies, al revés, has de deixar descansar el múscul i que vagi millorant, però clar, si és una hèrnia, és una hèrnia dolorosa, fins a envair el que és la normalitat de la teva professió, és que has d'intervenir.
No, en les pròximes hores s'ha de prendre una decisió.
Ahir estava el vestidor.
Ahir estava, no? Ahir estava, sí, sí.
Estava a l'estadi, estava després del vestidor. Sí.
El problema és quan es posa a entrenar, que no pot aguantar un entrenament, no, perquè ens deien que li fa molt mal, molt mal.
Fa tractament, té sensació de millora, i quan arriba el moment de l'entrenament veu que no, que no hi ha manera.
Bé, ell 90 minuts els podria aguantar, però insistim, 90 minuts els podria aguantar, potser amb un analgèsic o amb alguna cosa que li rebaixés el dolor.
És que la clau és poder entrenar, o sigui, que és menys agressiu un partit que no pas l'entrenament, però que si no entrena bé, evidentment no pot jugar.
Perds la forma, i a més si tens encara que sigui un mínim de dolor, ni entrenes bé, ni jugues bé.
No,
perquè t'està condicionant.
Sí, sí, els salts, quan s'ha d'estirar, vull dir, tot això afecta, evidentment.
No, tu vols fer-ho al 100%, però el cos no et deixa.
No et deixa.
Perquè
no.
El cos es protegeix.
No et deixa. Bé, a les pròximes hores s'ha de prendre una decisió definitiva, estan consultant diversos especialistes, perquè, evidentment, el jugador... Clar, quan et diuen d'entrar quiròfan, ja sabem que els jugadors són bastant reticents. Sí. Què li va passar a Ansu Fati, recordareu?
Sí, sí, sí,
vull dir, llavors estan intentant,
bueno, perquè veu que apurar totes les opcions. Perquè però... sense poder competir,
ja.
Està clar.
Però
ara
també
dic una cosa, des del punt de vista del barcelonisme, és una mala notícia, es confirma, però aquesta notícia fa 10 dies me l'has de dir assegut.
Avui,
si me la dius de peu,
no tant, no?
Caic a terra.
Avui no tant, no?
Ara, veient Iñaki Peña, penses, bueno, com a mínim...
Mira,
i després és el tema de si fitxes o no fitxes.
Segueix sent dolenta perquè és el,
no,
un dels millors problemes del món.
Jo ara m'esperaria, no?
Jo esperaria també, el que passa que estàs a un accident...
Si Iñaki Peña
no ve respost,
ja estàvem fitxant.
Ja.
Bueno, això sí, clar.
No, però,
no, no,
sí, però tens la sort que hi ha 10 dies que no hi ha futbol ara entre desembre i gener, sí, i que després sí que és veritat que hi ha la Copa del Mig i la Supercopa.
Tenen títols, partits importants. Vull dir que jo crec que no ha de succeir res, però clar, és que el segon porter en aquest cas, si Iñaki tenia poca experiència...
Però no costa de joventut, perquè són bons.
Són Estrada bons,
i Bococchen són molt bons. Però
clar, és un grau.
Ja. Mira, Iñaki Peña, que és el protagonista. Roger, avui sí. Explicaràs alguns detalls de com el veuen al vestidor, detalls interessants també de les aturades, de les aturades decisives que va fer Iñaki Peña.
Sí, perquè vegis també el detall de preparació dels partits. Per exemple, hem estat parlant molt de l'aturada que fa ahir a Memphis en la falta, no? Una aturada brutal, a les xarxes es pot veure, el Barça l'ha enmarcat avui, perquè sí. La fotografia també és espectacular de l'aturada. Doncs bé, Iñaki Peña la tenia estudiada. Saps per què? Perquè n'hi va xutar una d'igual Memphis en el partit d'Europa League que va jugar quan era porter del Galatasaray al Camp Nou. Li va xutar una falta similar que també va aturar. El Barça la tenien estudiada i li van passar el vídeo. I el que li va dir, ho deia l'Àngel ahir sobre la col·locació, que parlava de la col·locació d'Iñaki Peña.
Sí,
a Iñaki Peña li tenien dit, si xuta una falta en aquesta posició Memphis, col·loca't al mig perquè si no serà molt difícil que puguis arribar a treure-la, perquè la col·loca i la posa molt bé. Iñaki va arribar al moment... va veure que la xutava Memphis i evidentment es va col·locar en aquesta posició i va arribar a treure aquella mà miraculosa perquè ja tenia estudiada i ja, de fet, li havia xutat Memphis una falta en el partit d'Europa League al Camp Nou amb el Galatasaray.
L'any passat, aquell Barça-Galatasaray, Iñaki Peña sí. Estava cedit al Galatasaray de Dome i li xuta aquella falta.
És que ahir Memphis al Barça no les posava tan bé, no?
No tant.
Va fer cap.
Ahir el Pichi, és veritat
que
a mi...
Llàstima.
Mira que és bo el Pichi com a exfutbolista, perquè a mi ahir em sorprèn i em diu l'aturada és molt bona, però fixa que Iñaki Peña, tu quan col·loques la barrera, els porters es posen
sí.
A l'altra banda de la barrera.
Es va ficar molt al mig.
Clar,
molt
i al diu, mig, fixa't controlant. Que es queda al mig i és per això que té aquell metre que arriba perfectament a estirar el braç i aturar-la. I ho tenien doncs, estudiat, eh?
Cada cop hi ha menys porters que es quedin molt al seu pal sí. I lluny del pal de la barrera. Sí. És normal. és normal.
Però, però aquest detall que sabien que la posaria allà, després la posa allà.
Li havien passat en un vídeo i l'havia també recordat Iñaki Peña amb aquesta indicació de col·locar-se al mig de la tanca per poder arribar a aquesta pilota. I sobre l'aturada que li fa també a Correa hi ha un detall interessant, i és que en un dels vídeos que li passen també a Iñaki Peña i també a Ter Stegen, és sobre com xuten els davanters i com han de col·locar el cos per frenar-los. I aquesta setmana, en els entrenaments que havia fet el Barça, a Iñaki Peña li han xutat com acostuma a fer-ho Correa, és a dir, fort i creuat. Assagen un tipus de xut característic dels davanters que tindran al davant. I ho havien fet amb Correa i ho havien fet amb Lino, també, que acostuma a xutar de rosca, una mica com feia Henry aquest tipus de xuts, i eren dues coses que havien practicat en els entrenaments. Què passa? Que quan arriba el moment del partit i es dona una situació com aquella, el porter també sap com col·locar el seu cos per mirar d'aturar una pilota com aquella. Per tant, estava estudiada i treballada la falta de Memphis Depay, perquè ja n'hi havia xutat una, i també el tipus de xut que acostuma a fer Correa, que és qui va tenir aquella darrera oportunitat. I deixa'm dir-te, Aleix, que els porters els passen aquests tres vídeos abans de tots els partits. Un sobre el seu rendiment en el partit anterior, si n'hi ha hagut, és a dir, Iñaki Peña, clar, sí, abans del partit contra el Rayo no havia jugat, però Ter Stegen sí que ho acostuma a fer. Doncs un del teu rendiment en el partit anterior, un sobre els davanters i un tercer sobre com fa la pressió a l'equip rival perquè tingui més facilitat per trobar l'home lliure. És a dir, com acostuma a pressionar el rival perquè tu, quan t'arribi la pilota, ja sàpigues a on has d'anar a buscar i a on tindràs el forat per col·locar la pilota.
Bueno, perdona, com va ser el primer gol del Barça.
Per exemple.
Iñaki Peña veu venir Pedri, sap com serà la pressió de l'Atlético, no?
Per tant, mèrit absolut, no cal treure-li ni un bri de mèrit a Iñaki Peña, però també a la feina que fa des de l'estaf a tots els membres del cos tècnic per preparar aquest tipus de partits i d'accions. Ja et dic, aquests tres vídeos que tenen els porters abans de cada duel.
Que interessant, eh? Això que explica el Roger, no? Que no hi ha res a l'atzar, no? Vull dir, l'aturada d'Iñaki Peña té molt mèrit, però es col·loca perquè sap que Memphis la posarà allà, Correa es planta allà al davant com un porter d'handbol, fent de Ter Stegen perquè sap que li xutarà fort i creuat. Està bé, està molt bé.
Cada partit, pel que sé, Dela, la Fuente i els porters es posen davant d'una pantalla a veure molts detalls del rival. Molts detalls.
Però això que deia ara de la pressió, no? De saber com pressionen per controlar la pilota, no?
Si hi ha un extrem que va cap endins i et xuta la major part de les vegades, com xuta, si la fot al primer pal, si la fot al segon, els corners, tot està estudiat, els penals, qui els pot tirar, tot està estudiat.
És que al final tu veus un staff...
Tenim una altra dimensió ara mateix.
Futbol, quan veus aquell pòster que fan de tot l'estat, dius, ostres, quanta gent, no? Que fa aquí tanta gent, tu, tampoc. No, clar, és que el futbol professional té això. I els porters...
A la nostra època deien, a parar, xaval, a parar.
Escolta, i tant. Però
és veritat,
i té uns altres... quan veus el germà del Xavi, que té un pinganillo, és perquè té uns altres que estan a dalt, que veuen el partit des d'una llotja d'aquelles privades, i té una visió més panoràmica, i t'està dient, escolta, la pressió està fent figa. Per què? Perquè anem tots menys la lateral, que no acaba d'anar-hi. Llavors, clar, si no acaba d'anar, doncs... per allà surten, no? I clar, per això aixeca el germà i li diu al Xavi, escolta, tio, que aquests de dalt diuen que això és un desgavell. Molta gent, sí, però és que és necessari perquè el futbol professional, qualsevol detall,
no, compte, compte.
Qualsevol detall, en qualsevol moment del partit, et costa una victòria o dos punts perquè empates.
Com per exemple l'actitud de Sánchez Martínez, i voldria destacar l'actitud de l'àrbitre del partit, amb una, això sí que és una persecució en tota regla, una cosa infame,
va robar una pilota impròpia,
va salvar Azpilicueta de quedar expulsat, va salvar a Mario Hermoso, crec que va ser el que va fer el penal sobre Joao Félix, les dues faltes al bord de l'àrea acaben el partit, se les inventa directament i només faltava el seu línier, el seu espia, Raúl Caballero, crec que es diu.
O Caballero,
que se'n va a les portes del vestidor blaugrana a escoltar a veure què diuen quan poden dir el que els hi surti dels...
Això és tremendo.
Perquè estan en el seu vestuari, perquè ja ha acabat el partit i ells poden comentar el que vulguin. Per tant, la persecució a la que està sotmès en aquest moment el Barça, perquè ni han trobat, ni troben, ni trobaran res del cas Negreira, però en canvi, d'alguna manera s'ha de compensar tot el soroll que es fa des de la caverna mediàtica madrilenya, és insufrible.
Ara us demanaré l'opinió sobre aquest cas, però deixa'm rematar això que comentàvem i que hem estat preguntant avui. Com veuen a Iñaki Peña el vestidor, sape?
Doncs mira, recollint diferents opinions, ens diuen que sobretot molt tranquil, destaquen la confiança que li va donar sobretot el partit i les aturades contra el Porto, que no va ser fàcil l'estrena contra el Rayo Vallecano, i després va guanyar moltíssima confiança en el partit de Champions. De fet, ens diuen que aquesta és una de les seves grans virtuts, la tranquil·litat que és capaç de transmetre a l'equip en tot moment. Ens diuen que entrena molt bé, que ha millorat molt en la força, que ha guanyat molta força per arribar a pilotes com la d'ahir en la falta de Memphis Depay, i que això l'ajuda a parar millor i també a transmetre més seguretat, perquè ha guanyat també molta força físicament, té un cos més ampli, ni que sigui visualment, això també ajuda a transmetre aquesta seguretat. Ens comenten que amb el peu, ja ho hem vist també, és molt bo, i és molt important els anys que porta el club per la comprensió que té del sistema, que no li han hagut d'explicar gran cosa perquè ho hem amat des de petit a les categories inferiors, i mentalment ens asseguren que és alemany, perquè ens entenguem una mica l'estil Ter Stegen, fred, metòdic i tranquil, i que això també l'ha ajudat molt a rendir en el context actual.
I això que és d'Alacant. Diria,
de la sí, ja es veu mal posat, fins i tot quan fa declaracions. Aquest nano té un rècord a la casa, que són els 6 penals de 9 en una tanda que va parar en un torneig a León amb 14 anys, torneig infantil, a la final contra l'Atlètic de Madrid.
Ah, mira.
Dels germans Obama, us en recordeu? Aquells germans que jugaven amb nanos de 14 anys i semblava que en tinguessin 18, o directament en tenien 18.
Directament.
Doncs va parar 6 penals de 9 amb una tanda.
Té mèrit,
Sí, sí, jo recordo haver-los vist per Barça de TV quan es van produir. Increïble.
Aquells Obama tenen una història molt divertida, que és que en un torneig d'aquests de Brunete, crec que és d'aquests que feien per la tele, clar, jugaven contra nens de 12 a 13 anys, però és que els nens eren nens.
Els hi treien tres pams,
i aquests Obama ens semblaven homes,
Sí, sí. Ho guanyaven tot.
I amb bigot i fins i tot,
amb 16 i 17 anys es va acabar de guanyar,
Sí, però va ser molt divertit perquè es veu que un pare que estava cremat ja perquè, clar, jugaven contra el seu nen i clar, li treien dos pams, el senyor amb un megàfon que tenia per animar-lo va començar a dir: "Hermanos Obama, según la Guardia Urbana, su coche está mal estacionado y deben salir a retirarlo". Quan eren nens de 14 anys, en teoria.
Sí, era una superioritat física,
el que dius,
física,
tècnica no. No s'ha tornat a saber d'ells.
No, físicament eren molt superiors, però tècnicament...
Eren justets.
No, eren...
No.
9 minuts i la mitjanit. Ara anem a Madrid per parlar de com s'ha rebut allà l'endemà de l'actuació de Joao Félix. No, home, no, ja veuràs com no. I parlem del capítol de l'àrbitre que ha encetat el Lluís Carrasco, que m'interessa. M'interessa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bau, Adam Raga, Busto i Marcelli al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 20 d'abril del 1951.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Where is my mind?
6 minuts i la mitja nit. Aquí seguim. A veure, ara anirem cap a Madrid per parlar de Joao Félix, però d'això de l'àrbitre, em voleu dir alguna cosa? Podem explicar bé què va passar, tu, Roger?
Sí.
Ho tens al cap, pel que dèiem?
Sí, sí, sí.
Explica.
Sí, no, és a dir, que quan acaba el...
Tot bé, té una mica d'aigua, David, home, que ja veuràs.
És que sí, ha estat
sentit Sánchez Martínez. Recuperem primer el David Bernabéu.
Et portarem una mica d'aigua sentit Sánchez Martínez i t'has preocupat, no?
No, anava a dir que la història no té més que quan acaba el partit se'n va tothom ja cap als vestidors, de camí cap als vestidors, pues algú del cos tècnic veu també que passen els assistents o els àrbitres per allà i diu, tio, vaya arbitratge que heu tingut, eh? Això mosqueja a l'assistent de Sánchez Martínez, que en lloc d'anar cap al seu vestidor se'n va directe cap al del Barça, per veure, entenc, si encara hi havia alguna cosa més o si anava més aquesta crítica. Vaja, crítica o comentari sobre l'arbitratge.
Una realitat, vaya arbitraje, sí. No? Vull dir, em sembla un bon comentari.
El company i responsable, cap de premsa de Xavi, o membre de premsa del primer equip, l'Edu Polo, era a la porta dels vestidors, sabent que havien de venir també les càmeres cap allà per controlar una mica la situació. Veu que hi ha aquest comentari i intenta evitar que la cosa vagi més, de dir, vinga, anem cap al vestidor, que veig que ve l'àrbitre, i és en aquell moment en què veu que l'assistent se'n va cap allà i l'Edu li pregunta...
A posar l'orella.
No? I vostè què fa aquí? Això indigna a l'assistent, que el que fa és cridar a Sánchez Martínez, l'àrbitre principal, perquè vagi cap allà i li demana a Sánchez Martínez que faci sortir a Xavi i identifiqui aquella persona. I Sánchez Martínez fa que Xavi aparegui allà, li pregunta qui és aquesta persona per fer constar a l'acte el comentari que havia fet el seu assistent de preguntar-li, diu en to despectiu, què hi feia allà. I a partir d'allà, doncs, la situació no va anar més.
Però no hi ha cap insult, ni hi ha cap...
No.
Li
hi ha aquest comentari, allà, no? Quan passen per allà, de dir, hòstia, l'arbitratge que heu tingut. La cosa mosqueja l'assistent, que a partir d'aquí provoca tota aquesta trobada.
És veritat que l'arbitre estava fora del seu lloc, no? El linier aquest. No va anar cap al seu...
No va anar cap al seu vestidor, que és on hauria d'haver anat. Se'n va directe, després d'escoltar això, cap al vestidor del Barça.
A mi em sembla tot molt cutre.
Molt.
O sigui, realment molt cutre, en el sentit de dir, escolta, s'ha acabat el partit, hi ha hagut la polèmica normal del partit, les decisions que no han agradat, el pique del Jiménez amb el Joao Félix, però no hi ha hagut entre entrenadors, entre staff tècnic, entre jugadors, cap liu al túnel de vestidors, no s'han allò... Ostres, us en recordeu, el túnel de vestidors de Cornellà, sí. Va haver un liu gros la temporada passada. Mm-hmm. Aquí no ha passat res d'això. Tensió, però s'acaba. I què pinta la tralla posant l'orella?
Mira, és que l'acte oficial, l'acte oficial, sí. Diu otras observaciones o ampliaciones. Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuario, una persona identificada por el club local como don Eduardo Polo, jefe de prensa del staff técnico...
M'agrada que li diguin don Eduardo Polo. Sí. Només faltaria.
Se dirigió al asistente número uno de forma desafiante en los siguientes términos. ¿Tú qué haces aquí? Sin más incidentes que reseñar. Això reflecteix l'acte.
Qui li havia de dir a Edu Polo que
sortia? Sí, sí, acte arbitral.
És la segona. És la segona en la que apareix en un acte arbitral l'Edu Polo. La primera va ser amb mi.
Ah, sí. Com a periodista.
En un del Sardinero. En un gol que encara els mitjans érem a peu de camp.
Quin partit del Sardinero veieu?
Aquell que fa Iniesta del mig del camp.
El gol històric, hi ha un gol...
Ah, de Messi, el 5.000 o
4.000. Ah, un 1-2, un 1-2.
En fa dos, que un és el...
Un 1-2, que fa dos gols Messi, el segon és el
5.000. En un banquet...
El 4.000 pot ser...
Deixeu-li explicar.
Estava asseguts en un banquet al costat de la línia de banda i marquen el gol i venen a celebrar-lo molt a prop d'on estava amb l'Edu i jo, que el tenia al costat. I el que fem, quan veiem que la pinya està allà, és aixecar-nos i anar a posar el micròfon a veure què escoltem. I l'assistent li va dir a l'àrbitre que havíem envaït el terreny de joc, perquè teníem els peus més enllà de la línia de banda. I va fer constar a l'acte que dos periodistes havien envaït el terreny de joc després de...
Surt don Roger Saperas i don Eduardo Polo.
Érem dos periodistes i érem els dos. Per tant, tinc el plaer d'haver compartit un acte arbitral amb don Eduardo Polo. Per tant, un autèntic plaer.
Mira que ho havíem fet amb un munt de camps, això.
Sí, sí. Aquell Perapunyetes va fer constar...
Em sembla molt normal, perquè... Clar, tu imagina't que un jugador o un tècnic del Barça se'n va a la porta del vestidor dels àrbitres a posar l'orella quan ells entren. Imagina't. Què li diria a un d'ells? Li diria, escolta, tu què pintes aquí?
Sí, sí.
És que seria la normalitat.
Sí, aviam, jo
cap al teu vestidor.
Era el gol 5.000, perdona, de Messi, era el gol 5.000 del Barça, sí, sí. A la Lliga, sí, sí. I el va fer Messi.
El gol 4.000, Guillermo Amor, i el 3.000, Enrique Gastroquín.
Correcte.
Sí, el 5.000, Leo Messi. Sí. No, és a dir, si el línia passa per allà i veu que... allò pot ser un ball de bastons, però s'estan insultant.
Hòstia, perdona, tinc l'acte d'aquell dia que me la passa Oriol Jové. En el minut 80 i tras la consecució... Sí, sí, que ràpid és.
Com desenfunda.
Sí, sí. En el minut 80 i tras la consecució del segundo gol del FC Barcelona, dos periodistas, los cuales vestían el peto que los identificaba como tales, se acercaron con micrófono en mano, donde los jugadores de dicho club lo estaban celebrando junto al banderín de esquina, adentrándose un metro aproximadamente en el terreno de juego. Santander, 1 de febrero de 2009.
Ah, però no ho diu els noms.
Fernández Borbalán era l'àrbitre. David Fernández Borbalán.
No diu els noms, don Eduardo Pou.
Sí, però era Mellido, perquè érem els que estàvem.
Va haver un partit que el Samuel Eto'o li va treure la càmera a un fotògraf nostre, no me'n recordo qui era.
Sí, i li va fer una foto.
Recordeu?
Sí.
Va fer foto.
Va ser portada, no?
Va ser portada l'endemà la foto a l'Eto'o, no?
I un altre dia que Eto'o li fa un petó a la Sandra Sarmiento.
També, correcte, a peu de canxa.
Això va ser Sevilla.
A Sevilla, al Pizjuán.
Amb un 0-4 al Pizjuán amb Ronaldinho.
Sí, sí,
jo estava allà al costat de la Sarmi.
Se'n va a buscar-lo i li fa...
Sí, sí.
Sort que no te'l va fer tu.
Eh?
Sort que no te'l va fer tu.
Ah, no. No hagués tingut cap problema. No,
igual t'anima.
Ostres. Bé,
quin lladre. No, que li agrada la possessió, igual.
Quin lladre.
Per sort, Sánchez Martínez i no van influir, i l'assistent no van influir en la victòria del Barça.
No. El que deies que tu veus que pot derivar...
No, però van intentar.
Sí, això sí.
I hi ha un creuament d'insults important, doncs aleshores la teva obligació és esperar-te allà, veure ja en què passa, d'acord.
No, ja.
Sí, crec que hi ha un punt, com deia en Lluís abans, que el cas Negreira està posant una tensió evident als col·legiats respecte al Barça. La sensació de que tens de dir, bueno, és veritat que hi ha molts col·legiats que no hi eren a l'era Negreira i que ara es veuen doncs embolicats en una trama que des de Madrid s'ha decidit, doncs, que això sigui de tant en tant quan es beneficia el Barça, la Negreira League.
Aquesta demana pot sortir alguna cosa, eh?
I se senten observats.
Hi ha pont, hi ha molta gent que fa festa.
I apuntats,
i aleshores,
clar,
i
això genera aquest tipus de comportaments. No dic que no.
L'arbitratge d'ahir jo el trobo, si més no, estrany. Diré estrany. Diria inclús sospitós. Va ser un partit net, en realitat va ser un partit net. A l'Atlético només li xiulen 12 faltes, al Barça 17, li xiulen 12, i d'aquestes 12, 6 a Joao Félix.
Sí, el van cosir,
i en aquest sentit sí que hi ha cacera. I hi ha cacera perquè de les 6 faltes que li fan, les fan 5 jugadors diferents, i això és com molt estratègic, o un no pot deixar de pensar que aquí darrere hi ha alguna cosa. També és estrany que el Barça, que té quasi el 60% de la possessió de la pilota per 40 a l'Atlético de Madrid, sigui qui faci més faltes. Normalment fa faltes qui no té la pilota, no qui té la pilota. I l'estadística, la veritat és que defensa poc aquest arbitre.
Mira, parlant de Joao Félix, anem a Madrid un moment, a veure com s'ha rebut allà la seva actuació i aquesta celebració del gol. Tenim en línia una persona que el va defensar molt. Jo recordo que era un dels pocs que quan es va saber que fitxava pel Barça el va defensar i va dir que aniria molt bé i que era un jugador implicat i que no sé, que li aniria bé, sí, no? Sí. Jugar aquí al Barça. És el Ladislao Moñino, company del País. Hola, Ladis, què tal?
Hola, buenas noches, ¿sabéis?
Buenas noches. Bueno, felicidades, ¿eh? Porque ya sé que ahora es un poco ventajista, ¿no? Después del partido de ayer, pero bueno, tú sacaste pecho con Joao, que era un buen chaval, que con Simeone no se había entendido, porque aquí jugaría bien y mira, ¿no?
Sí, bueno, al final era un jugador de mucho talento, de calidad, que iba a un contexto que probablemente se ajusta más al fútbol que él tiene y... Bueno, era una cuestión de tiempo. Ahora solo falta, pues bueno, que alcance, digamos, esa regularidad que le permita completar una buena temporada si le respeta las lesiones.
¿Puede volver al Metropolitano después de lo de ayer o no?
Yo creo que no, yo creo que él ya no podía volver, incluso después de lo que dijo este verano para forzar su marcha. Sería muy, 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 muy complicado, muy complicado. O sea, la única manera, ya sabemos cómo es el fútbol, pero vamos, tendría que salir a 2 goles por partido para que la gente le perdonara.
Ya. Y porque la actuación de ayer, la celebración que él dijo que fue espontánea, solo se puso de pie, ¿no?, después del golazo que había hecho. Bueno, es cierto que hay una imagen que lanza como un besito, ¿no?, a los seguidores del Atlético porque lo están insultando cuando marcan, que esto no ha sentado muy bien. ¿Cómo se ha vivido el día después ahí en el Atlético?
Bueno, yo creo que ha habido más la derrota en sí que lo que pudo pasar con Joao Félix, porque el Atlético llegaba, digamos, por primera vez en muchos años, con un fútbol, digamos, que le permitía mirar a la cara al Barcelona, incluso partir como favorito antes del partido. y el hecho de no plasmar un partido en condiciones, sobre todo durante más de una hora de juego, pues ha afectado mucho. Simeone estaba ayer muy, muy enfadado por el partido de su futbolista. No lo mostró mucho en rueda de prensa, pero por dentro y luego después del partido, y me consta que estaba bastante, bastante cabreado con la actuación de los suyos.
Bueno, es digno de estudio lo de Simeone en los campos del Barça, ¿eh? 17 visitas, ninguna victoria en feudo blaugrana.
Sí, porque además, pero yo creo que ha tenido que ver, sobre todo estos años atrás, bueno, porque el Barcelona de alguna manera le hacía lo que dice ayer, que es no dejarle jugar, quitarle la pelota, no dejarle salir por la presión, pero se supone que esta vez el Atlético de Madrid llegaba más preparado, más convencido y mucho más trabajado para intentar superar esa presión, pero ellos todavía, aquí hay una cosa que es importante, que es uno juega de una manera por convicción o por necesidad. Simeone ha cambiado a esa manera de jugar por necesidad, porque decía que ya su antigua manera de jugar no le daba. Entonces, cualquier equipo que cree en esa manera de jugar insiste en intentar salir jugando de atrás para traer el contrario y para salir. Y sin embargo, los de Madrid que empiezan a fallar al principio de los partidos, al final no tienen esa paciencia y empiezan a jugar largo que lo gustaría.
Bueno, a ver si podemos recuperar bien la conexión, que se te oía un poco entrecortado, Ladis. Hemos entendido lo que decías, que por necesidad ha tenido que cambiar un poco el estilo de juego. Es verdad que hemos visto un Atlético mucho más ofensivo, teniendo el balón estas últimas semanas, ¿no? Pero ayer no le salió bien el plan. Y luego, volviendo a Joao Félix, ¿tú crees que las declaraciones de Simeone y de Griezmann en la previa se le han girado un poco en contra al Atlético? ¿Que picaron a Joao Félix y que se le han girado en contra?
Hombre, no lo gustaron, pero creo que no hacía falta que dijeran. Yo Félix iba a estar ya extra motivado de por sí. El chico lo pasó mal este verano, se sintió humillado en la concentración de Los Ángeles de San Rafael y tenía muchas ganas de demostrar que es un jugador que podía ser perfectamente válido para el equipo de Madrid.
¿Tú ves al Atlético luchando por la Liga después de lo de ayer?
Sí, porque están jugando bien. Es decir, hay que ver cómo encajan esta derrota y sobre todo cómo salen de las dos visitas que tienen próximamente, que es antes de las Navidades el partido con el Atlético en San Mamés o la visita de Girona.
Sí. Empiezan el año en Montilivi, el día 3 de enero, Girona, Atlético de Madrid. I pel mig, com diu, doncs a l'Atlético li queda encara rebre a l'Almeria, rebre al Getafe, jugar al partit pendent contra el Sevilla, que també el juguen a casa, i només han d'anar a Sant Mamés abans de tancar l'any. La última que te hago, no sé si aquí a la taula algú li vol fer alguna pregunta a l'Adislau Moñino, jo, para mí la última, 17 de marzo, Atlético-Barça en el Metropolitano, eso que será una caldera, ¿no? Lo tienen señalado ya los seguidores ese día, ¿no?
Seguro, el ambiente ahí va a ser infernal para Joao Félix, porque como todas las aficiones, cuando una afición se siente, digamos, menospreciada o que se le ha hecho de menos a su escudo o a su club, pues el recibimiento que va a tener va a ser bastante caldeado.
Porque son 80 millones, ¿estará por allí la negociación con Atlético de Madrid?
Depende de lo que vaya a pedir aquí a final de temporada.
Depende del rendimiento, vale.
Depende del rendimiento y luego siempre va a haber la carta que puede jugar Atlético de Madrid, que es si el jugador sigue con este rendimiento, que aparezcan otro tipo de ofertas. Yeah. Y Atlético de Madrid en un momento dado puede optar por venderle a otro club porque evidentemente está necesitando de dinero como todos, pero bueno, yo creo que la relación es buena y en un momento dado, si el precio del Barcelona es suficientemente alto, probablemente al final el jugador consiga convencer al club de que lo traspase al Barcelona o en su defecto, que consigan otra cesión.
Claro, alargar la cesión una temporada más. Bueno, sería una opción.
Sí. Yo le volví a preguntar a Ladis. Hola, Ladis, soy David. David Bernabéu, ¿qué tal?
Hola, David.
¿Qué tal, tío? Escucha una cosa. ¿Hay alguien en el Atlético de Madrid que reconozca que es un fracaso del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone también, el hecho, todo lo que ha pasado con Joao Félix? Es decir, porque hasta que ha llegado al Barça, la sensación era que toda la culpa era del chico, que no se adaptaba, que no hizo lo que le pedía el Cholo, pero aquí el Cholo tiene que asumir también su responsabilidad de haber tenido un gran jugador como Joao, que se está demostrando que en otro contexto puede rendir mucho mejor, y que con él, salvo momentos puntuales, me dio con la tecla, ¿no?
Sí, de puertas hacia afuera va a ser difícil que claro, lo reconozca.
No, pero... claro, de puertas hacia adentro me refería yo, claro.
Pero, o sea, el primero que sabe que Joao Félix era y es un buen jugador y que le hubiera gustado triunfar y que estaba seguro de que tenía condiciones para triunfar en el Atlético de Madrid es el Jorge Gilmarín.
Claro.
El propio Simeone...
Por eso no lo dejó marchar años antes, ¿no?, cuando lo tenían prácticamente hecho y lo para Gilmarín, sí.
Siempre le dijo a Simeone que cuidara la que era la mayor inversión de la historia. No. Y realmente Simeone, cuando deja de creer en él, es el año pasado.
Sí.
Pero es porque pensaba que la general era un problema. Siempre había ruido, es porque jugara, porque no jugara. No. Y cuando decide cargárselo el año pasado, después del partido con el Madrid, piensa Luis que el año pasado...
Bueno, estamos perdiendo a la
vida. Sí. De repente pasó a ser yo a alguien más a ser el quinto delantero con el cual decide jugarse la clasificación para la Champions. Algunos partidos de lista tienen él y la verdad es que hay que preparar la vida. No. La Atlético se la juega fuera de la Champions de la Europa League y se va a 12 o 14 puntos de la Liga.
Bueno. Ladis, que te perdíamos un poco, pero ha quedado claro que el año pasado deja de creer en él y que ya lo de la pretemporada lo mata. A ver qué pasa en estos meses que quedan de competición. Oye, un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adeu, Ladislao Moñino. Bueno, a veure si al Reis li
porten
un mòbil nou. A veure si li porten un mòbil nou al Reis, perquè realment la connexió... Però bé, s'ha entès que sí, que ja ha quedat duguda a l'Atlètic de Madrid, no, Fernando? És normal.
Sí, però jo aquí, igual que el Barça tenia cartes perdedores amb Griezmann, aquí té les cartes guanyadores. Aquí el jugador està encantat de la vida d'estar al Barça, no ha tingut por de parlar obertament, i ja va passar aquest estiu.
Clar, el problema de l'Atlètic és que li digui al Barça o torno.
Clar,
ja, però fixa-vos totes les reaccions.
Però si ell torna, ho passarà malament, però l'Atlético també, perquè hauré de pagar per un tio que l'entrenador que acaba de renovar, és impossible que el posi.
No us fixeu a totes les reaccions ahir de Joao Félix, totes, la celebració, les declaracions, abans i després del partit, són pròpies d'algú que se sap ja jugador del Barça? És a dir, continua sent jugador de l'Atlètic de Madrid, que pertany a l'Atlètic de Madrid, i ell està absolutament desconnectat, o sigui, parla com si fos un jugador que ja hagués deixat ja un passar,
va veure l'hoquei patins, va veure l'hoquei patins al Palau, és el que està adaptat aquí, va veure
que assumeix que no tornarà.
El que és surrealista és que ha tallat amarres totalment amb l'Atlético, però per venir al Barça per renovar fins al 2029.
Excepte quan li pregunta...
Excepte això...
Clar, com a peatge, perquè
és el tenen més lligat.
És un conducte cap al Barça. Tot,
sí. Per mi l'única concessió és quan li pregunten després del partit pels seus companys, que diuen, no, jo els estimo molt...
Ara va quedar clar que
no sé fins a quin punt és irònic amb ells, o realment va dir, bueno, no escalfo més ara que ja he guanyat, avui els hi dic això perquè
ahir amb Jiménez,
que t'estima molt, que té molt bona relació, que ell entén...
No. La cara aquella que els hi fa als aficionats, no? Abans del petó, que els hi fa una cara volent dir...
Què voleu?
Si m'heu fet fora, no volíeu.
L'actitud del jugador no és la d'un jugador que està cedit, com comentàveu, sinó la d'una persona absolutament integrada. És una persona que ja ha vingut de la seva família, és una persona que és fàcil veure'l pel Palau Blaugrana veient la resta de seccions del Futbol Club Barcelona.
Van veure portuguesos de l'hoquei patins l'altre dia, vaig al·lucinar.
No, de l'hoquei patins...
A Portugal, l'hoquei patins...
I del pivot del handball, que també és portuguès, i el tio se'n va al Palau i s'està allà. I ara, quan sentia el Ladislao, no podia deixar de somriure. perquè quan ell marca una miqueta quina serà la pretensió de l'Atlético i que dependrà del rendiment del jugador en el Futbol Club Barcelona, en el fons jo em somreia, perquè ell en realitat estava definint el que seria un mercat on marca el preu l'oferta i la demanda, però en el futbol no va així. Marca el preu el caprici d'una banda, que és la banda, són els jugadors. Els jugadors al final juguen on els hi donen la gana. I si el Barcelona té 30, pagarà 30, i si té 35, pagarà 35. Però si el jugador vol jugar al Barça, acabarà jugant al Barça. Clar. I els equips s'hauran d'entendre, perquè no voldrà jugar en un altre equip. I quan passen aquestes coses, els equips no se'ls queden i seuen a la grada. Això va passar una vegada amb un jugador que sabeu del Paris Saint-Germain, però és del tot atípic. I es dona amb equips d'estat, cosa que no és l'Atlètic de Madrid. Per tant, l'Atlètic de Madrid buscarà la millor sortida, i si la millor sortida pel jugador és quedar-se en el Barça, es queda en el Barça. Per quin preu? El preu que pugui pagar el Barça.
Aquí al Barça us en recordeu, que va passar amb un jugador.
Dembélé.
Però quants dies?
Va durar poc,
eh?
Que va sortir Mateu Alemanya i dit, no jugarà fins que no renovi.
I a la setmana estava jugant a casa, eh?
Sota, perdona, Fernando, l'altre dia no publicaves a Mundo Deportivo que el club estava estudiant l'opció de portar-los al gener? O sigui, això com és? Clar, els dos jocs, fitxar-los al gener.
El club el que està pendent és de veure si fa alguna operació econòmica. Si no fa cap operació econòmica, l'únic que podrà fer és Vitor Roque, amb el buitat.
Tigrinho.
Ahir
es va acomiadar ja de permanència.
És que poden ser els dos fitxatges de l'estiu que ve seran els jocs.
Vitor Roque. Com s'ha de dir?
No, Vitor Roque.
Vitor Roque.
Ha de ser com molt ràpid.
Vitor Roque. Però vosaltres ho direu així? Des de que arribi?
Però aquí cal dir
Vitor Roque. Al Barça ho direu així
cada dia, eh?
No, Vitor Roque jo li diré Tigrinho perquè m'agrada molt aquest mal nom que té de Tigrinho. O sigui, tenim la fera polonesa i Tigrinho.
Tu li diràs Tigrinho mentre marqui les diferències. Confia
que no sigui Gatinho. No. O Ratinho.
Explica això de...
A mi és que Tigrinho em sona un dels pirates de Peter Pan, no sé per què.
Perdona, explica això de...
Que si fan alguna operació...
Avançar el gener, però pagar-los.
Que si fan algun libero, aquestes coses, que s'haurien de fer alguna palanca d'aquestes, sí que tindries, a part del tema de Gavi...
Té una bossa acumulada i estalviada
de diners. Si tu en aquell moment veus que tens l'opció, és més difícil Joao Félix que Cancelo.
Home, pel preu, clar.
Pel preu, i perquè jo crec que en el cas de Cancelo, amb la seva edat, aquest sí que té clar que no torna a Manchester i que no torna amb Guardiola. I ell té clar el Guardiola que tampoc el vol veure per allà ni en pintura, amb la qual potser allò és trobar una... A mi em parlaven de que allò que deien de... 25 milions, que si ho podien deixar en 15 i cap avall.
I així funciona.
I l'altre,
40, o si podien encara
menys. Rebaixar-ho més.
Sí,
40, jo crec que podem anar cap a un escenari. Podríem anar cap a un escenari, perquè el que diu el Lluís és veritat, és a dir, final...
Que 40 amb l'edat que té el jugador diria que no està malament.
El jugador dirà, no vull tornar a l'Atlético, l'Atlètic no vol que torni.
I només contemplo quedar-me aquí. Clar, i aleshores què fas?
Imagina, per l'Atlético tenia aquest paio 15 dies més al Cerro de l'Espino. És insuportable. Per ells, no? Aleshores, l'Atlético no vol, no, el jugador no vol tornar, el jugador vol seguir el Barça, que és la clau,
sí.
I ja em podeu venir amb l'oferta que vulgueu, que jo vull que arribi a un acord amb el Barça.
I
això força la negociació.
I una altra cosa.
Crec que podríem anar, Fernando, a una, depèn de les quantitats que remenin, però podríem anar perfectament a una sessió d'un any més, amb una quantitat pactada, que el Barça la pogués assumir
i amb un pagament derivat a 3 anys.
Si tu no tens...
Perquè el jugador és molt jove.
Si tu no tens grans ingressos i l'Atlético no el vol tenir, el lloguer aquest el pots prolongar un altre any, i si al final d'aquell any jo crec que sí que ja et farien pactar un preu per acabar trincant uns diners. I aquí hi ha un altre factor molt important, que és que el seu agent,
Jorge,
que podries tenir un agent
Mendes,
com el de Dembélé, que volgués, saps?
Juga a l'11 del Barça.
Clar, no tenir una sintonia amb el Barça, aquí no, aquí Mendes té una sintonia amb el Barça espectacular, i crec que en el moment que els va portar, a mi em va dir un dia, no els he portat aquí per un any,
Tot apunta...
Ja aquí perquè acabin... el cas de Cancelo, si pogués acabar
i
carrera,
perquè faci uns anys.
I Joao perquè faci uns anyets bons.
Tot apunta que s'estan gestant els dos grans fitxatges de l'estiu que ve. Seran dos jugadors que ja els tenim en l'equip en aquest moment.
Que bé. Saperes, gràcies, eh?
Bona nit, Vito Goc.
Vinga, una abraçada.
Vagi bé. Adéu, adéu.
El que passa que, perdoneu, un incís, només per...
Vinga, si hem de fer una pausa, digues.
Pel Joao, Fèlix, el seu amic Cancelo, a veure on juga, si es consolida a l'esquerra...
A mi m'agrada molt l'associació que fan.
A mi també, molt, però molt. Tens a Valde, eh?
Bueno, però Valde pot entrar, hi ha molts partits.
No,
però...
mira, el bo de Valde és que jo crec que va arribar potser a ser titular del Barça, no et dic que massa aviat, massa aviat no, perquè s'ho va guanyar, però que és normal que un jugador que a la seva edat, 19-20 anys...
19-20 anys arribi... pot tenir un moment en què hi ha...
Això mateix, pot tenir un moment de davallada i que tenir un jugador per davant... Que aguanti el tirón i que puguis tenir-lo amb garanties, també forma part de la formació de...
No, i que igual que Cancelo juga cama canviada, també podria jugar a Valde, sí, per la dreta cama canviada. No és una provatura que no s'ha fet, però ha jugat un parell de partits per la dreta i no ho ha fet malament, no? Però en tot cas és un tema de ritme, de mecànica de joc i de canviar la dinàmica.
Sí, però... Amb els atacs,
com els extrems en el Barça també són perdona,
de banyar tenim Rafinha, també és un extrem cama canviada.
En atac hi ha un meló que s'obrirà a final de temporada.
Que es diu Lewandowski.
Jo crec que Lewandowski l'any que ve no jugarà al Barça.
Però aquest meló et diré una cosa. Però aquest meló...
Estem davant l'últim any de Lewandowski i el Barça fitxarà un davanter.
Ja, però t'ha d'arribar una oferta.
Però jo crec que aquest meló...
El Barça fitxarà un davanter a part de Joao
Félix. L'adobria el Lewandowski.
Però mira, aquí l'optimista...
Té contracte.
Però això és una qüestió de pasta que Aràbia o Estats Units li diguin a Lewandowski.
En aquest cas sóc més optimista que el David, però jo crec que Lewandowski tornarà. Jo crec que ells està passant un mal moment. És veritat que fa molt de temps i podeu dir-me que...
No,
quasi fa un any des del retorn del Mundial. Però jo crec que són dinàmiques, crec que Lewandowski tornarà i que tornarà a enlluernar-nos.
El Barça jugant com l'altre dia i generant ocasions com l'altre dia, aquest tio les farà perquè sí, les ha fet...
No, i sobretot que la seva actitud no ha baixat. La seva actitud segueix sent la d'un tio amb moltíssima fam.
No, sí, jo estic d'acord amb tu, jo també crec que tornarà i vull que torni, però tu creus que l'any que ve jugarà el Barça?
Depèn com acabi aquesta temporada.
Jo crec que en el club hi ha molta gent convençuda que no.
Bé, ho veurem.
I és més, afegeixo que hi ha gent partidària.
Ja que no. Ja, però l'any que ve, és com que és creixent el contracte, és quan més cobra. Per tant, insisteixo, és una qüestió de calés. Ell també haurà de recuperar aquests calés que guanyaria aquí.
I el club també valora que, evidentment, s'ha de cobrar més.
Caldrà tenir un recanvi de totes maneres, David, i aquest recanvi en aquest moment no existeix. I no es diu Ferran Torres.
No, això és evident. Jo crec que el club hauria de fitxar un davanter.
És obvi que si tu l'any que ve Lewandowski accepta marxar o demana marxar, perquè ell té contracte, i si ell no vol marxar, és difícil forçar un jugador com Lewandowski a que se'n vagi, perquè fins i tot diria una cosa, fins i tot estaria lleig. Lleig en el sentit de dir, ell va venir a ajudar el Barça en un moment que el Barça estava molt necessitat. Sí,
I et va guanyar una lliga.
I va guanyar una lliga, i va ser el pitxitxi.
Això se li haurà d'agrair sempre.
I això se li haurà d'agrair perquè ell podia haver quedat allà, o anar a Anglaterra, o anar directament a Aràbia, i va venir aquí, i jo crec que si ell no aixeca el dit per demanar marxar, tret que el seu rendiment sigui nefast, que jo no ho espero, perquè jo crec que és molt, molt bon professional, que passa que no li estan entrant. Però aquest tio, durant la lliga, farà gol, segur. Si ell no diu de marxar, és difícil. Ara, si diu de marxar, evidentment, Vitor Roque té
19 anys.
Portarà aquí 6 mesos. Bueno, està Marguiu.
Sí, però Marguiu...
És que te'l creguis, eh?
Clar.
És que te'l creguis.
Com a... Sí.
L'audiència que és sàvia, hi ha una oient que em recorda que no és Tigrinho, un pirata de Peter Pan, sinó que és Tigrilla i era una índia de Peter Pan.
Molt bé.
Demano disculpes.
Algú hi havia, sí.
Començava per Tigri, no? Sí, sí. Això està bé.
Bueno, està malament.
12 i 22 minuts.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Descobreix tot un territori mancant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud. Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
A RAC 1.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I també amb Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco, com cada dilluns aquí a la tertúlia del Tu diràs. A mi m'apassiona veure Pedri, n'hem parlat moltíssim, no? Et transmet aquella sensació espectacular, et deixa amb un pam de nas, doncs. Igual, Pedri, que el nou ZRB Full Hybrid d'Honda. Esperar l'inesperat. Així és aquest cotxàs, el nou SUV híbrid d'Honda, d'estil coupé i amb una experiència de conducció esportiva espectacular. Completament equipat amb l'última tecnologia, és còmode, té baix consum, amb un motor tan potent que t'oblides que és un híbrid. Descobreix-ho entrant a la pàgina web honda.es i també a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZRB Full Hybrid. Espera l'inesperat. Hi ha una història del partit d'ahir que no té res a veure amb el futbol i que m'agradaria compartir amb vosaltres i amb els oients. És una de les intrahistòries que ens deixa el Barça Atlético. No sé si heu vist un vídeo que es va fer viral d'una neta parlant amb la seva àvia. Mira, li deia això, la neta,
sí,
a la seva àvia.
Sí, mira, sí.
Mira.
Què preferiries, veure'm cada dia o anar a veure el futbol al Camp Nou?
Anar a veure el futbol al Camp Nou.
No. Prefereixes anar al Camp Nou a veure'm cada dia? Jo, abuela, que sóc la teva única neta.
Si passés algo, fes algo, seies primer tu que el futbol. Però sana i bona, m'agrada el futbol perquè el vull veure menys.
Si no et passa res, si porta'm al camp.
Si passa alguna cosa, sí, estàs al teu costat. Però mentre estiguis bé, bueno, tu porta'm al camp i deixa't estar, no? Això, la neta fa un vídeo casolà, ho penja al seu TikTok personal i es fa viral, el vídeo. Doncs el Barça va convidar ahir aquesta senyora, aquesta àvia, a la llotja de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i el moment quan entra al camp va ser així.
Això és un miracle. És un altre món.
Oh, això és Montjuïc. Sí, sí.
I cal veure, i cal veure. Hi ha molt llenguatge no verbal.
Perquè això és a casa meva.
Estàs contenta?
Molt contenta, diu, això, jo em puc morir tranquil, això és com casa meva, no? Tornar,
no,
tornar
al Camp Nou.
Sí, jo també ho espero. Ah. Llavors va acabar el partit i també estava emocionada l'àvia, mira, mira.
No m'ho havia imaginat mai a la meva vida, tantes coses que veig, això és un altre món. No m'ho crec mai, 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 i no crec que agraeixo que m'ho hagin vingut a ensenyar. Oh, oh, és que no sé on mirar. No sé on mirar. Soc del Barça, no havia
dit
això mai. Oh, oh.
Oh, oh, la música hauria d'haver dit que la baixessin, pobra.
Com es diu l'àvia?
Que és un miracle. Doncs ara ho descobrirem, perquè l'artífex ha tot plegat, la neta de l'abuela, és la Laura Orihuela. Hola, Laura.
Hola, bona nit, què tal?
A veure, estava emocionada l'àvia, va poder dormir ahir, com ha anat l'endemà?
Va dormir, però sí que és veritat que encara ho recorda com amb molta emoció, no?
Quants anys té?
92.
Val. I com es, 92, diu, com es diu exactament l'àvia?
Teresa. Teresa Rosell.
Val. I tu li dius Uela.
Sí, No sé per què. O sigui, ja des de... No és una cosa que vingui de quan era petita, sinó que ja sent adolescent li vaig començar a dir huela i s'ha quedat a la família.
Va. Llavors, ella com és que és del Barça? Perquè d'on li ve aquesta afició al Barça que vam veure en aquest vídeo que vau gravar?
Li ve de tota la vida. O sigui, la realitat és que ha sigut sempre superculer, li encanta el futbol, ja des de petita sempre li ha agradat, no? De fet, m'explicava a mi mare que l'única vegada que ma mare ha anat a veure futbol en directe va ser perquè me àvia la va portar de jove. O sigui, que imagina't.
Però on? A quin camp? Al Camp Nou hi havia anat mai, no?
No. Ha anat al de les Corts, que és el de tota la vida, del principi, no, diguéssim.
Sí. Clar. Amb 92 anys, sí, ella ha viscut les Corts, el Camp Nou i ara Montjuïc. Val. I després, perquè vosaltres d'on sou, exactament, de Catalunya?
De Terrassa.
Val. I la teva àvia sempre ha estat a Terrassa?
Sí, val. Sempre ha estat a Terrassa.
Vull dir que no és de Barcelona, que ja visqués allà prop de l'estadi. No. Ella és de Terrassa i tenia aquesta afició des de petita pel sí. Barça. Val. I llavors, sí. Tu li graves un vídeo, però amb quina intenció li graves aquest vídeo inicial, que és un vídeo casolà, que fas tu amb te àvia?
Sí, no sé, jo últimament sempre he tingut la mania de... Com tenim així converses molt, molt divertides i entretingudes, doncs a vegades estem parlant i directament la gravava i després editava el vídeo i el...